Avui hem lluitat, ha sortit creu, però esperem que els pròxims partits surtin cara.
Gràcies, Sergi. Amb el Sergi Martínez en directe al vestidor del bàsquet Girona, i ara crec que podrem escoltar sí, mira, ara de seguida, si sí, m'aguantes un momentet, sí, puig, tant. Estic a la carrera, ara mateix.
Home, enmig de... que estàs en forma.
Sí. Poh, no sé, finta i l'esprint.
Escoltem, Nicolás, la provítola.
Con una buena energía, empezamos con acierto, ¿no? Y creo que jugando bien, pero... Nada, ellos tienen jugadores que son peligrosos, ¿no? Iroebu creo que está haciendo una gran temporada. Juan y Marcos sabíamos que iba a estar motivado para hoy. Y nada, han hecho creo que un buen partido. Nosotros podríamos haber estado más... ¿cómo te puedo decir? Podríamos haber matado el partido en el primer tiempo y bueno, no lo hicimos, y bueno, hay que seguir trabajando y ganar el partido al final.
Es la primera vez que te tenemos a disposición después de saberse que el emparejamiento de cuartos de final de Euroliga va a ser contra Olympiacos. Ya está definido, está cerrado. Una primera impresión de lo que te parece ese duelo de cuartos de final contra los griegos.
Bueno, veo que va a ser una serie dura, ¿no? Creo que nosotros hicimos una gran temporada. Durante todo el año creo que nos hemos sobrepuesto a muchas situaciones. Hemos jugado muy bien por momentos. Por momentos no hemos jugado bien. Pero creo que en líneas generales hicimos una gran temporada. Hemos ganado los dos partidos contra ellos. Creo que no significa nada. Pero bueno, veo una serie muy dura. Son un equipo... puede que más físico que nosotros, pero nosotros tenemos muchas cosas buenas y bueno, además está decir que creo que va a ser una serie larga.
Lo bueno de la serie es que se sabe cómo juegan, es decir, es un juego lento, es un juego farragoso, es un juego muy físico, un juego muy pesado, que en este sentido pues es fácil intuir, más fácil intuir por dónde os pueden hacer daño.
A ver, no es lo mismo una serie de playoff que jugar durante el año, ¿no? Dentro de una misma serie hay muchos ajustes, hay muchas situaciones diferentes, jugadores que juegan más, jugadores que juegan menos, hay sorpresas. La verdad es que va a haber muchas cosas, tenemos que estar preparados para todas las situaciones posibles, pero sin duda que vamos a tener que tener una mentalidad dura, tenemos que trabajar mucho los partidos. Sabemos lo que tiene Olympiacos, ¿no? Que nunca se van del partido, que siempre están ahí, nunca pierden la esperanza, luchan. A ver, el último partido con Fenerbahce es una clara, ¿no? Levantan el partido dos veces, así que nada, creo que tenemos que estar muy preparados.
No, pero en ese duelo con Juan y Marcos, en medio de un partido tan físico, duelo argentino de talento, digamos, ante muchos jugadores físicos hoy, saltarines, con imponencia.
Ni Juan ni yo somos ese tipo de jugadores.
No, el talento.
La verdad que disfruto verlo jugar a Juan. Disfruto cómo lee el juego, cómo para, ¿no? Juega, lee, va para un lado, va para el otro, sabe cuándo tirar, cuándo no, hace correr el equipo. Es un gran jugador y para mí es un placer poder competir contra él. Es más joven y nada, creo que él es alguien que tiene mucho futuro.
Sin quererte meterte en problemas, pero Juani el año que viene tendría que volver al Barça. ¿Cómo lo verías esto?
Me encantaría poder jugar con él, me encantaría poder tener otro argentino, pero ya veremos. Creo que él está creciendo, está haciendo muchas cosas bien. Creo que él tiene que ver lo mejor para él, ¿no?
Doncs fins aquí les valoracions de Nico la Provítola. Desconeixem si sortirà algun jugador més o no. Sí, ens diuen que sí, que sortirà algun altre jugador ara de seguida que arribi, si us assegureu, companys, us demano pas.
Perfecte, doncs la Provítola parlant també d'aquesta eliminatòria d'Eurolliga que arrencarà d'aquí a 10 dies. Veurem, encara no hi ha dates, oi, oficials, Dani, de l'eliminatòria contra Olympiacos?
No, a veure, tinc l'Albert Ferran per aquí, no?
Sí.
Val. El dia de Sant Jordi hi ha algun partit al Palau Blaugrana programat el 23 d'abril, pot ser que hi hagi alguna cosa de futbol sala o d'algun dels esports del Palau?
On... Però tu
no
miro,
et sona, eh?
Tu miro.
Val. Perquè la intenció, o com a mínim la pretensió del club, seria jugar-lo el 24. Ho hem de dir amb la boca molt petita, això. Vale? Ara, de seguida en parlem més, però mira, arriba la posició al capità, l'Àlex Abrines, sí, que ja el tenim aquí en directe. L'Àlex en directe al Superesports de RAC1. Capità, quin partit, quina emoció, quina tensió. Semblava que al principi la cosa anava similar al partit de la primera volta, però al final el Bàsquet Girona ha tornat-hi de quina manera?
Sí, bueno, ha estat un partit complicat. Òbviament hem sortit molt bé, ficats en atac, en defensa. Però bueno, el Girona al final ha tingut... els tiros aquests que ens han ficat amb Iroegbu que molt enxufat i bueno, al final ens han agafat crec que anàvem 6 a baix al descans i bueno, clar, jugant a casa pues, al final sempre és més fàcil, no? Però bueno, també han fet un gran treball i nosaltres per la nostra part pues, aguantar-los no està fàcil.
En un partit de viatge llarg perquè heu acumulat amb Esbel cap aquí, molts dies fora de casa, això també pesa?
Sí, un viatge diferent, sí. Que és la primera vegada que fem un viatge tan llarg amb tren, bueno, no és excusa al final, òbviament preferim viatjar millor, però bueno, les circumstàncies són les que són i bueno, hem d'estar preparats per jugar aquests tipus de partits. Llavors, bueno, l'important és que hem guanyat, seguim sumant victòries, que l'ACB és important, no?, amb les victòries de Lenovo i Múrcia i bueno, passar a pensar en el segon partit.
Ara que et tinc aquí, deixem que et pregunti també, que és la primera vegada que parlem des que se sap el rival a quarts de final, Olympiacos, un rival duríssim.
Sí, els dos que ens podien tocar eren rivals molt complicats, no? Bueno, ja sabem com funcionen, no? Tret de l'any passat del Salguiris, que va ser un 3-0, sempre hem anat al cinquè partit i bueno, aquest any pues, pinta que també, no? Al final tenim davant un rival molt fort i bueno, hem d'amarrar aquests dos partits al Palau, que segur que estarà ple i ens animaran i bueno, entre tots pues, intentar anar a Grècia amb un 2-0.
Això t'anava a parlar pel factor pista, pel factor Palau en aquests quarts de final, tenint en compte com ha anat la temporada.
Sí, bueno, ja hem demostrat, no?, tota la temporada el forç que som a casa, crec que només hem perdut dos partits i bueno, ara toca el moment de seguir demostrant-ho, no?, el moment important de la temporada i bueno, és important tenir tothom enxufat i des del principi pues, intentar enviar un missatge.
Gràcies, Capi.
Gràcies.
Amb l'Àlex Abrines, en directe al Superesports de RAC1, després d'aquesta victòria del Barça a la pista del Girona.
Ja l'ho miràvem, Albert.
Sí, no, sí, sí que hi ha un partit de futbol sala que no hauria de jugar al Barça perquè és la del cap de setmana de la Final Four, però de la Champions, però clar, el Barça aquell cap de setmana no pot jugar a Lliga, avança el partit a dimarts 23 d'abril, està programat per doncs dos quarts de nou. I t'he de dir que és difícil de moure perquè el Barça té partit divendres abans, que de fet avança divendres perquè jugarà dimarts, i dissabte 27 visita la pista a l'Inter. Clar, si jugues dimecres, dissabte, amb els jugadors com estan, no sé, no és impossible canviar-lo, però vaja, ho veig difícil.
No, doncs aquí hi ha una bona explicació perquè el Barça prefereix hores d'ara jugar al 20... Vaja, prefereix, però és una qüestió d'estricta lògica, de logística, jugar el 24 en comptes del 23 si pogués jugar, fet que llavors ens portaria el segon partit a jugar-lo el 26 divendres, el primer dimecres 24, el segon divendres 26. Tot això, insisteixo, el que ens estigui escoltant, que ho agafin amb pinces, perquè tot és estar a les beceroles encara, no està definit, però seria aquesta la idea.
Perfecte, gràcies Dani, fins ara.
Fins ara.
L'Arsenal empata i empata i empata, Molló, eh?
Sí, sí, a 11 minuts pel 90, Arsenal 0, Aston Villa 0. De fet, a Tielemans, per l'Aston Villa, ha tingut el 0-1 amb un xut de fora l'àrea que ha tocat el travesser i el pal. O sigui que s'ha salvat Raya i s'ha salvat l'Arsenal, que és veritat que està atacant més, però no renuncia l'equip d'Unai Emery a la victòria. Arsenal 0, Aston Villa 0, 34 de la segona part.
I la penya resistint, de fet, sí, per davant en el marcador a Madrid.
3 punts per davant, 33 a 36, ha arribat a guanyar de 4, però és un partit molt seriós de la penya, amb molt encert des de la línia de 3, 6 triples al conjunt verd i negre. Ara rebot Shannon Evans, per tant, de moment, la penya per davant, queden encara 2 minuts per arribar al descans.
7 i 9, sens dubte, la millor hora perquè sonin els timbals. Perquè entrem en el món de l'ultrasports amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, què tal, Xavi? Bona tarda.
Molt bé, i benviure a una nova edició de la cursa pels camins dels machos a Torelló, aquest macho pot que ens acompanya cada any. Aquest any se'l va emportar algú, el macho pot, o no, Gemma?
No, aquest any hem de dir que no, que així com l'Andreu Simón el va aconseguir l'any passat, rebaixant les 6 hores, enguany ha quedat orfe, tant en categoria masculina com femenina. La cosa es tracta de que qui guanyi pels camins dels machos, que recordem que és la prova reina, és de 63 quilòmetres i 6.200 metres de desnivell acumulat, hi havia 2.000 euros de premi. La primera participant femenina que fos capaç de completar el recorregut en menys de 7 hores o el primer home que aconseguís completar-lo en menys de 6 hores. En el cas que ho haguessin assolit tant un home com una dona, s'haguessin repartit aquest machopot, és a dir, que cadascú hauria rebut 1.000 euros, no? Mm. I hi havia noms amb possibilitats, eh? Lluís Ruiz, l'Abel Carretero, Jonathan Mora, el Jordi Roy, per exemple, la Marta Moixí... I al final, no. Ja et dic que ha quedat desert el machopot, que s'haurà de recuperar l'any que ve. Però sí que hi ha guanyadors, evidentment. L'Abel Carretero, que ho ha fet en 6 hores i 34 minuts, amb en Lluís Ruiz Oller, el hippie, també un històric de les curses i de l'ultrasports, que s'ha quedat a 7 minuts, i amb Marc Garcia, que s'ha quedat a 8 minuts de l'Abel. L'Abel ha estat avui en aquesta cursa doncs, el guanyador indiscutible, però sense machopot.
Doncs saludem l'Abel Carretero, el guanyador d'aquest Camins Pals dels Machos. Hola, Abel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona, felicitats.
Moltes gràcies.
No sé si era un objectiu o no. Home, 2.000 euros mai van malament. El machopot o no, o ho veies complicat, Abel?
Home, sí, no, evidentment. Allà on hi hagi un bon premi econòmic sempre és d'agrair, no? I més per un esport que no és ni de bon tros majoritari i que no tenim les facilitats econòmiques que tenen altres, no? Jo, evidentment, que ho volia intentar i creia que tenia possibilitat perquè havia entrenat bé. Però ahir, bé, en tot el cap de setmana ja esteu veient la calor que està fent i ens va passar molta factura. Ens va passar molta factura la calor i al final se'ns en va anar el temps bastant respecte al que teníem previst. Però bé, s'havia d'intentar, es va lluitar fins al final i qui sap si doncs l'any que ve tindrem l'excusa perfecta per tornar-hi, oi?
Calor a banda, va anar tot més o menys com estava previst. Et vas sentir bé durant tota la cursa, Abel?
Sí, prou bé. De fet... A la meitat de la cursa, cap a les 3 hores, jo anava amb els temps que tenia planificats, que eren molt similars als que portava l'Andreu l'any passat, i jo mateix també, que l'any passat vaig ser tercer, i fins allà el pla, doncs, bé, es podríem dir que més o menys l'estava seguint. El que passa és que, bé, també hi va haver alguna modificació en alguna part del recorregut, que segurament l'allargava un palet i sumava una mica de desnivell, i entre això i després hi ha la calor, quan el sol va començar... a picar fort, sí, el rendiment va anar cada cop a pitjor. I no només el meu, vull dir, tots els corredors vam arribar a la meta absolutament fosos.
Tot el canvi climàtic acaba tocant la pera també en les curses, evidentment, i a més en aquestes dates, no?, que segurament és de vegades més... que et pot sorprendre més, no?, que no, sí, no t'ho esperes.
Sí, i a més també pensa que, esclar, és una mica com la primera calorada, no?, de l'any. Uh-huh. Llavors... encara no hi estàs acostumat. Quan el juny ja no et sorprèn tant, clar, perquè el juny potser ja portes 2 mesos que has estat entrenant amb una mica més de calor i t'hi vas adaptant. De fet, jo la setmana passada encara estava esquiant, visc al Pirineu, i la setmana passada esquiava. Llavors, clar, el contrast també és molt gran, no? Però bé, al final tot suma, no?, també com a experiència, tot corteix, que diem col·loquialment, i ja està, i tot serveix per aprendre'n, per prendre nota, i content d'haver guanyat, i evidentment, encara que no complís l'objectiu de les 6 hores.
Gemma, preguntes per l'Abel.
Home, jo a l'Abel li preguntaria que, a banda de l'al·licient del machopot, no?, de vegades parlem, no?, ara fa poc, la Barclays Marathon, per què hi ha hagut tants finishers? Doncs perquè la gent se l'ha estudiat molt, no? Tu que ets un corredor de trail nostrat, conegut, que has estat a l'UTMB, vens de la Transgran Canària, has corregut moltes curses clàssiques... Tu també reivindiques les curses del territori com és aquesta, però com a corredor de trail i geògraf, a més, amb aquest al·licient més, tenies el recorregut molt apamat, molt al cap, en aquesta Camins pels Machos?
Sí, pensa, mira, l'any passat, que ja hi era, quan l'Andreu sí que se'l va endur al machopot, jo sí que anava bastant a cegues. De fet, no hi havia anat mai, i és allò que penses, bé, ja m'ho trobaré, no?, perquè tampoc em cau al costat de casa per anar a entrenar, vull dir, a vegades la logística no és fàcil, no? I enguany ja m'ho coneixia bastant més, tret d'aquest canvi que deia, no? que era entre el Coll de Bracons i Cabrera, concretament. Fora d'això sí que ho tenia tot al cap i més o menys estudiat, i tenia els temps de pas previstos al ritme que jo creia que podia portar. El que passa és que al final, és el que dèiem, no? Una de les gràcies també que hi trobo jo al trail és que per molt que et coneguis el recorregut, per molt que sàpigues on vas, cada dia és diferent, no? Les condicions, l'ambient, el terreny pot estar més sec o més humit, en aquest cas també estava força sec. No ho sé, mai cada dia és igual, no? I això per mi també és una cosa que li dona com aquest punt extra, no? I que és un al·licient que fa que sempre et sorprengui la muntanya. Llavors, des d'aquesta perspectiva, realment, tant aquí als Camins dels Matxos com moltes altres curses que tenim a Catalunya, molt boniques i molt ben organitzades, sempre val la pena anar-hi, perquè a més l'ambient també és espectacular i això ho valoro molt. El que dius tu, pots anar a córrer UTMB, pots anar a córrer Transgran Canària, curses de nivell mundial que t'interessa, diguéssim, com a corredor de nivell, però les curses d'aquí de Catalunya, moltes de poble, entre cometes, podríem dir, valen molt la pena, i sobretot quan estan ben organitzades. Això trobo que és un dels valors i dels actius que s'han de mantenir.
I tant, el quilòmetre zero, i també hem dit en aquest cas, que s'ha de salvaguardar i s'ha de posar en valor, i també pel que fa a les curses de muntanya. Espera, deixem actualitzar algun marcador. Abel, que l'Arsenal caurà a la Premier, Molló.
Sí, dos gols en 3 minuts de l'Aston Villa. Arsenal 0, Aston Villa 2, 41 de la segona part. Bailey i Watkins fan que el City, que començava tercer aquesta jornada de la Premier, ara sigui el líder. City 73, Liverpool i Arsenal 71.
Hi ha hagut mini invasió de camp al partit del Bayern Leverkusen, que encara no s'ha acabat.
Sí, després que hagi fet el quart l'equip de Xavi Alonso, doblet de Beers, a punt d'acabar el partit. De fet, ja no es veu gairebé res per les bengales de color vermell o un munt de fum. Bayern Leverkusen 4, Werder Bremen 0. Els aficionats s'han aplegat al costat de les tanques de publicitat, i clar, al marcar el gol hi ha hagut com una petita allau de la gent que s'ha mogut, i alguns han entrat al terreny de joc, s'ha hagut de demanar calma i s'ha trigat un parell de minuts ben bons a reprendre's el joc. Vaja, hi haurà una invasió de camp de les que fa època.
Sí. A veure si després, si és que volen fer festa sobre la gespa, aconsegueixen buidar-lo per tornar a fer la festa la gent del Bayer Leverkusen. I descans el partit de la penya a Madrid.
Guanyant de 8, la penya 37-45, gran final de quart. De fet, el segon quart molt favorable als vertinegres, 15-25, 10 punts ante Tomic, màxim anotador de la penya, amb bon encert des de la línia de 3, de fet un 50%, 8 triples de 16 intents.
Xerrant amb l'Abel Carretero, l'Ultra Esports, guanyador de la Camins dels Matxos. Va ser quarta a la Transgran Canària, oi, Abel?
Sí, exacte, fa un mes i mig, a finals de febrer.
Es queda molt, molt, molt a prop del podi, menys d'un minut. No sé si això dels matxos treu una mica l'espina d'allò o allò no. Allò ens ho traurem,
sí,
un altre any.
Al final també cada cursa hi arribes en unes circumstàncies diferents. Transgran Canària, parlem de 130 quilòmetres. Em consta que vau estar parlant amb el Raül Butassi, si no m'equivoco.
Sí.
Després que va guanyar ell. Parlem de 130 quilòmetres, més de 6.000 metres positius. Vull dir, la gestió de cursa de Transgran Canària no té res a veure amb la de Matxos. Aleshores, diguéssim que tampoc no és que serveixi una cursa per treure's d'espina d'una altra. No? Jo, si m'he de treure una espina d'una cursa, ha de ser la mateixa cursa, l'any següent o l'altre, però ha de ser la mateixa, no, diguéssim. Llavors, al final sempre estàs content quan les coses surten, i això és evident. Qualsevol esportista que s'entrena, que es prepara molt, com és el nostre cas, sempre que surt estàs content, i quan no surt has d'analitzar què ha passat, si simplement ha sigut un mal dia, si tens algun problema, i posar-hi solució. Al final, l'esport és un estil de vida, i està clar que quan et dediques a competir vols que et surti bé, però s'ha de tenir també el cap fred, no? I crec que és important relativitzar les coses, tant quan surten bé com quan surten malament.
Abel, més coses... Gemma, vull dir, més coses per l'Abel.
Sí, l'Abel, els matxos era el primer dorsal que et penjaves des de, precisament, la Transgran Canària, i no ha anat pas malament. El calendari més pròxim jo sé que et porta cap a Suïssa, no? La Swiss Canyon Trail d'aquí 2 mesos, però alguna coseta més pel mig?
Sí, exacte. Sí que ara al maig també aniré a Zegama, per exemple, a finals de maig, que segurament la marató de muntanya més important del món, i coneguda, no?, perquè a més el Kilian l'ha guanyat tantíssimes vegades. I sí que és veritat que la Swiss Canyon Trails, com dius, forma part del circuit de World Trail Majors, igual que Transgran Canària. Aleshores, és la següent cursa que m'he marcat com a objectiu important, allò d'entrenar específicament perquè aquell dia, no, el dia D, arribar al 200%, diguéssim, no? Que tampoc era el cas de Matxos, però al final forma part del camí, del procés de preparació. I després és possible que el juliol, un mes més tard, me'n vagi al Canadà, a la zona del Quebec, a córrer un altre ultra, també del circuit de World Trail Majors, per, doncs això, per intentar, doncs, posicionar-me el més amunt possible al circuit i aviam si puc acabar la temporada amb un podi o, doncs, fins i tot fer un segon o guanyar el circuit, no? Seria un somni poder guanyar aquest circuit d'ultres i ja està, fer-ho el millor possible. Al final d'això es tracta, no?
Déu-n'hi-do. Això vol dir que aviat tornes a sortir. Clar, no sé si avui ja fins i tot has tornat a trotar o no. Avui és dia de descans absolut, Abel.
Avui estava dubtant si sortir una estona amb la bici, però no ho he vist clar. No, perquè ahir vam acabar molt apurats, eh? Almenys parlo per mi, crec que no sóc l'únic, vam acabar molt apurats. I també s'ha de saber reconèixer o saber, diguéssim, tenir allò, la certesa de quan convé descansar, perquè al final, per molt que sigui un rodatge, el cos també necessita uns mínims de descans i, si no, a la llarga ho acabes arrossegant, eh? Penso que s'ha de ser prudent de vegades i avui és un dia de ser prudent. Demà, tranquil·lament, ja començaré a agafar la bici per anar regenerant una mica allò, afavorir la circulació a les cames muscularment. Passaré pel fisio aquesta setmana també, que vaig acabar molt carregat de quàdriceps, i d'aquí 5 o 6 dies, doncs, tornem-hi, no? A continuar.
Diuen que demà rebaixa una mica la calor, que també ho agrairà segurament, Abel,
doncs,
no?
Sí, efectivament ens anirà molt bé, doncs, també, perquè déu-n'hi-do quin cap de setmana.
Apartat i de valent-hi també, evidentment, en aquests matxos. Abel Carretero, un plaer, gràcies i enhorabona per aquest triomf.
Moltes gràcies, encantat de ser amb vosaltres.
En categoria femenina, Gemma, qui s'ha emportat la victòria?
Doncs la guanyadora ha aconseguit un triplet, de fet és la Marta Moixí, que era una de les candidates a endur-se al Macho Pot. S'ha convertit en la primera dona en guanyar els matxos per tercera vegada, ho ha fet en 8 hores, 51 minuts i 7 segons, i ho explicava així.
Bé, ha anat molt bé, m'he trobat molt bé la sortida, anava sobre els temps previstos a la pujada a Bellmunt. De fet, he sortit pensant, va, avui serà un bon dia, pujada de Puigsacalm. M'han passat les que anaven segona i tercera, i les he vist superfresques. I dic, bueno, no passa res, ja vaig a fer la meva cursa i ja està, no pensava pas guanyar. Però al final, mira, no sé d'on he trobat una mica d'energia i he pogut arribar primera, molt contenta. El tio tampoc puc dir que hagi repetit tres vegades gaires curses, eh? La del meu poble i poc més, però aquí sempre m'hi sento molt a gust, el recorregut és espectacular, el carinyo, la gent, sempre que puc intento venir.
Marta Moixí, guanyadora en categoria femenina d'aquests matxos. A veure, que s'ha acabat precipitadament el partit del Bayern Leverkusen. Molló.
Sí, vaja, el donen per acabat i estan celebrant la Bundesliga, tot i que ha marcat el cinquè Leverkusen al minut 89 amb 34 segons i ja no s'ha reprès el partit. Hi ha hagut invasió de camp, els àrbitres han marxat. Jo això no ho havia vist mai. Clar, el partit no ha arribat al minut 90. Jo no sé si això ho pot impugnar d'alguna manera el Werder Bremen.
O el Bayern de Múnich, que li donin el títol de campió.
Però vaja, que el Bayern Leverkusen està celebrant el seu primer títol de Bundesliga, 119 anys d'història i per primera vegada Xavi Alonso a la banqueta per segona temporada i campió invicte, sense haver perdut. El Bayer Leverkusen, campió de la Bundesliga a 5 jornades pel final del campionat.
Encara l'ha afegit a l'Emirates, 0-2 per l'Arsenal contra l'Aston Villa i ha arrencat, Quim, la cursa de Moto2 del Gran Premi de les Amèriques.
Sí, som ja a la cinquena volta, 14 per davant, lidera Sergio García, amb Joe Robert segon, Denis Foggia tercer, Alonso López quart, tenim Albert Arenas a la vuitena posició, Jeremy Alcoba a la desena. La cursa està sent espectacular perquè de moment no s'ha trencat el grup i hi ha lluita a cada revolt per intercanviar posicions. La gent es preguntarà on són Aaron Canet, que sortia des de la pol, i Fermín Aldeguer, que sortia segon. Doncs bé, Aldeguer és sisè i Canet era mateix vuitè. Tots dos han volgut disputar la primera frenada tant que han allargat massa la traçada i han perdut força temps, i això ha aprofitat Sergio García i tot un bon grapat més de pilots per superar-los. García, que lidera ara amb gairebé 7 dècimes de marge sobre Joe Roberts, s'intenta escapar al valencià.
A la primera federació ha arrencat i amb les notícies del partit del Barça Atlètic, per perdent 2-0 al camp de l'Unionistes. Encara no hem arribat a la mitja hora de joc de la primera part, i a Segona Federació la segona part està jugant i està guanyant el Terrassa 1-2 al camp de l'Alzira, més l'Alzira jugant amb 10 jugadors. Gemma, més coses que han passat aquest cap de setmana, que déu-n'hi-do, aquest cap de setmana intens, com per exemple s'ha celebrat la Salomon Run.
Sí, és aquesta prova que organitza Salomon i que barreja les maleïdes escales, l'asfalt i els camins de Montjuïc, amb una inscripció rècord de 3.000 participants de més de 33 països diferents. Enguany amb un 45% de participació femenina. Mourad Munim, un dels membres de l'equip d'Informa Inspira, i Alejandra Prat s'ha imposat en categoria masculina i femenina dels 10 quilòmetres. Enguany, recordem, és la desena edició ja d'aquesta prova, que està força consolidada a Barcelona. Per la seva banda, Simon Bali i Mireia Sunyer s'han imposat a la segona edició de la prova de 5 quilòmetres, que està prou bé per la gent que li faci una mica de basar d'això de les escales de pujar i baixar per aquesta muntanya a Barcelona. Doncs la de 5 és una cosa molt més còmoda. I la Salomon Run vertical, que és només la de pujar les escales, ha estat el colofó, al final de festa, en aquest sprint vertical per les escales de la Font Màgica, que s'han adjudicat Mohamed Bali i Marta Palau.
És el que va fer el Pedrol, ara fa... Sí, sí. No sé si l'any passat o fa 2 anys...
O 3.
Que va fer aquesta Salomon Run vertical, encara s'està recuperant d'aquell esforç l'Albert Pedrol. També hem viscut el campionat d'Espanya de trail curt de la Federació Espanyola. Hem de dir de la Federació Espanyola perquè és allò que hi ha 40.000 trails diferents i de dir i diferents organitzacions aquí, Gemma.
Exacte, en aquest batibull. Amb Victòria Esparoiana Cortázar i el Jan Torrella, el noi de Bagà, els dos són corredors de Salomon, avui estaven competint per la Federació Espanyola d'Atletisme, són els nous campions d'Espanya per aquesta federació en distància curta, és aquest embolic de distàncies i federacions que és el trail. L'Oiana s'ha endut 6 medalles en total, entre les individuals i per equips, i en Jan 5, per tant, campions absolutíssims. També avui s'ha fet la Costa Brava Stage Run, va començar divendres i ha acabat avui, són 3 etapes. A Catalunya hi ha hagut algú, si hi ha hagut algun català catalana que no ha sortit a córrer o per fer trail, seria perquè s'estava fent el primer bany de temporada, potser aquí a la Costa Brava, que en aquesta prova, que és de 3 etapes, sortia de Blanes, ha acabat a Colera, amb victòries per l'Àlex Urbina i la Sílvia Canals en la modalitat dels 120 quilòmetres, i victòries per Damien Brand i Sara Bergeron en els 80 quilòmetres.
Estem en dies també de maratons importants. Avui la de Rotterdam, que és un bon lloc per fer barques. De fet, era la marató que havia triat el malaurat Kelvin Kiptum per rebaixar el seu rècord del món de 2 hores i 35 segons.
Sí, fa 2 mesos, de fet, aquesta setmana ha fet 2 mesos que va morir en aquell accident de cotxe, i la ciutat de Rotterdam, que l'esperava, doncs avui l'ha tingut present per començar. Els 17.000 participants de la prova d'avui han fet un minut de silenci per recordar-lo, i hi ha moltes iniciatives al voltant de la figura de Kiptum. Una d'elles, que m'agradaria destacar, és una de les marques que el patrocinava, el rellotge Step Health, que també cronometra la marató de Rotterdam, i que ha tret una edició limitada d'un dels seus rellotges, de la Amazfit Cheetah, i en col·laboració amb la Fundació Kelvin Kiptum, tots els diners que generin amb la venda d'aquesta edició limitada del rellotge aniran destinats directament a la Fundació Kelvin Kiptum, que continua activa. És un rellotge del que s'han fet 235 exemplars, doncs en memòria d'aquestes 2 hores 35 minuts, 235 exemplars, un rellotge xulíssim, amb la bandera de Kènia a la corretja, i que recaptarà tots aquests diners per la seva fundació, aquesta marató que s'ha fet avui sense ell a Rotterdam.
I sense recordar el món, avui a Rotterdam.
Ningú l'ha pogut fer, el campió neerlandès Abdi Nageye ha guanyat, això sí, per segona vegada aquesta marató, ha aconseguit el rècord nacional dels Països Baixos amb 2 hores 4 minuts i 45 segons, per tant lluny del rècord mundial. Aquesta marató de Rotterdam té el rècord de 2:03:35 que la té un corredor belga, Bashir Abdi. I a la banda femenina, la Chete Bekele d'Etiòpia ha liderat la carrera de manera indiscutible, l'ha completat amb un temps de 2 hores 19 minuts i 30 segons. Bekele, recordem, va ser guanyadora de la marató de Berlín i Rotterdam també, però de l'any 2019.
Més maratons, ara de seguida van acabar el partit de l'Arsenal, Bolló.
Arsenal 0, Aston Villa 2, pas endavant, no oblidem de l'Aston Villa per consolidar posició de Champions la temporada de Gavé, i sobretot cop de teatre a la Premier, el City, nou líder, 2 punts més que Liverpool i Arsenal.
I demà dilluns, Gemma, la marató de Boston.
Sí, és que, a veure, els grans corredors i corredores de mundials de maratons s'està repartint entre aquestes tres maratons que tenim aquest mes d'abril. Rotterdam d'avui, demà a Boston i després tindrem Londres, ara en parlarem, eh? Però a Boston, en dones, trobarem la Wernex de Gefa, guanyadora de la Marató de València de fa, no res, de fa quatre mesos. També Tedu Teixome, Judith Corir, Ellen Ovidi, guanyadora de la Marató de Nova York. I pel que fa als homes, Sisay Lema, que té una marca de 2 hores, 1 minut i 48 segons, i és la quarta millor marca de la història. O també Ronald Corir, Evans Chebet, que l'ha guanyat 3 vegades. Però Boston, sobretot, és una de les grans majors, una de les majors del món. La marató més antiga, de fet, mundial. També és la Boston de Katherine Schweitzer, la primera dona que va córrer una marató, tot i que no se'ls permetia fer-ho a les dones, i va aconseguir arribar a la meta, i això que la van perseguir per arrencar-li el dorsal. Hi ha una foto molt famosa que s'ha fet viralíssima. O és la marató també de la Rosie Ruiz, una de les tramposes més famoses, perquè només va disputar, mítela ella, l'últim quilòmetre i mig, la resta la va fer en metro. Però també hi ha hagut casos de dopatge, un record del món no reconegut perquè havien retallat una mica el recorregut per compensar el vent en contra que té la ciutat de Boston. O també, recordareu, no? És la marató dels atemptats del 2013, amb 3 espectadors morts i 250 ferits aproximadament. I atenció a la marató de Londres de diumenge vinent, perquè sempre hi ha la possibilitat d'un nou rècord, sobretot femení, i ara sobretot també veient el cartell, perquè hi haurà la Tigistà Cefa, l'actual rècord del món femenina, amb 2:11:53, també la Ruth Chengeti amb 2 hores, 14 minuts, 18 segons, o la Peres Jepchichir, és a dir, un cartell espectacular. En homes també hi ha noms reconeguts, com Tamirat Tola, d'Etiòpia, Mosinet Jeremu, que té 2 hores, 2 minuts, 55 segons, o Alexander Mutiso, que n'hi ha, Geoffrey Kangworor, també de Kènia, o el sempre il·lustre Kenenisa Bekele, però això serà diumenge de la setmana que ve.
Actualitzem la cursa de Moto2 a Austin. Kim.
11 voltes pel final, continua liderant Sergio García, amb un marge de 8 dècimes, no és encara definitiu, però va escapat. Darrere seu, Joan Robert segons, Denis Foggia tercer, Alonso López quart, lluiten pel podi i està arribant també Fermín Aldeguer, que és sisè, Ayogura sisè, Aaron Canet setè, els catalans vuitè, Albert Arenas desè, Jeremy Alcoba i 24è Xavi Artigas.
Jo pensava que la gent alemanya era gent d'ordre, a Bulló, però no, avui no gaire.
Això que estic veient m'està deixant garratibat. Vaja, és la primera lliga que guanyen i estan absolutament desfermats, però clar, és que gairebé no deixen acabar el partit. Jo crec que sí, que l'àrbitre l'ha donat per acabar, perquè hi ha hagut un moment que sí que jugadors i tècnics doncs han començat a celebrar-ho. Ara està el camp absolutament tenyit de negre i vermell, els colors del Leverkusen, i els jugadors, com han pogut, s'han anat cap a vestidors. No sé si hi haurà celebració, però primer hauran de destapar, vaja, hauran de treure la gent de la gespa. Per cert, no hi havia un nou campió a les principals lligues, a les 5 grans lligues europees, des de Leicester el 2016. Per tant, mira, si fem ràpid, Nàpols 1987, Deportivo any 2000, i ara el Leverkusen el 2024 i el Montpellier el 2012, és l'últim nou campió, un equip campió per primera vegada a França.
Demà la marató de Boston i demà també comença, Gemma, la marató de Sables, que és aquest repte sobre la sorra del Marroc.
Sí, aquí canviem una mica de superfície, una mica bastant, no? Però posarem un ull durant la setmana el que facin alguns corredors, que sempre hi ha catalans una mica tocats de l'ala que els agrada aquest territori, no? El Pedro Díaz, que correrà per donar visibilitat a la Llei ELAC, de la que hem parlat les últimes setmanes, entre d'altres, però n'hi haurà més, eh? El Marc Badia, per exemple. Però hi ha molts corredors i estarem atents. 253 quilòmetres en 6 dies amb autosuficiència, i si aquí feia calor, imagina't allà la que farà el desert del Marroc la setmana que ve, als 40 graus, no els hi treu ningú de temperatura. I un home que canvia de registre, el valencià Ivan Penalba, amb qui hem parlat també alguna vegada, actualment té 3 rècords d'Espanya d'ultrafons. Vam parlar amb ell, per exemple, a les últimes 24 hores, el mes de desembre. Té aquest rècord d'Espanya de 24 hores, de 12 i també de les 100 milles. El seu nom figura al llibre Guinness dels rècords, com a posseïdor també del rècord del món de 12 hores en cinta. En aquestes 12 hores en cinta va fer 155 quilòmetres.
Doncs canvia de superfície, també. A veure com li va a Ivan Penalba en aquesta marató de Sables. I al mes de juny podrem veure al Cinema Bosque de Barcelona el documental sobre en Sergi Mingote, L'Àliga Vola, Sergi Mingote, K2 i Bernal.
Sí, ja s'ha estrenat a Parets, per exemple, i s'ha fet alguna projecció més, i el dia 8 de juny el veurem al cinema aquí a Barcelona per tothom qui vulgui. De fet, d'aquí uns dies, Xavi, tindrem entrades per sortejar pels nostres oients. L'Albert Barceló l'ha dirigit, aquest documental. Ens ha deixat escoltar un fragment, el de... Atenció, és el de l'última conversa del Sergi, recordeu, al K2, en aquella expedició del 2021, el dia abans de morir, i parlava així amb la Míriam, la seva dona.
Molt contents aquí dintre del saquet, amb molt de fred, però bueno, molt bé, molt bé. Ja tenim tot, ja has vist, no?, tot muntat, tot amb dipòsits i molt content.
Un tute bueno, eh?
Però guapo, guapo, eh, mama? Un tute des de veritat, eh?
La piràmide, què?
Hòstia, molt, molt interessant, superxulo. I la veritat que molt bé. L'únic això, els peus sí que és veritat, ara m'he posat dos escalfadors d'aquells, a veure si entren una miqueta en si, perquè no me'ls noto, però és normal també això, m'entens? Després quan baixo recupero i demà anem cap a baix, carinyo.
Doncs és l'última vegada que podíem sentir la veu de Sergi Mingote, això va ser el dia 15 de gener del 2021, l'endemà mentre feia el descens, doncs va caure i les contusions li van provocar la mort. La intenció del documental que ens explicava l'Albert Barceló era acabar la feina que s'havia començat, perquè la idea inicial era fer un documental d'aquesta expedició.
Volíem fugir una mica del que hagués estat fàcil, no?, que era fer un documental sensacionalista, i el que volíem buscar és això, realment un documental on veiem el Sergi disfrutar de la muntanya, disfrutar fins l'últim segon del que està fent. Quan el Sergi va tindre l'accident es van poder recuperar totes les imatges que ell tenia, totes les càmeres. Quan van arribar aquestes targetes amb la família, el càmera i realitzador del Sergi i tots els seus documentals, i la Míriam i la Júlia em van dir que, bueno, que creurien que el Sergi hagués volgut que jo acabés el documental, no?
Doncs el 8 de juny, al cinema és a Bosque, aquest L'Àliga Vola, Sergi Mingote, K2 i Bernal. Abans d'arribar a la meta de l'Ultrasports, com sempre hem d'escoltar el gran Miquel Pucurull, que ens alerta que els tripijocs en l'esport no s'aturen. Esperem que no n'hi hagi en aquests Jocs Olímpics.
Amigues i amics, s'acosten als Jocs Olímpics, ja hi ha empreses de jocs online que s'estan fregant les mans perquè faran grans negocis amb les apostes esportives. Calculo que amb la pujada que estan tenint n'hi haurà en moltes modalitats, fins i tot a les proves d'atletisme. De fet, les apostes per internet ja s'estan fent en campionats europeus o del món i a les grans maratons. Amb tot, les apostes estan lligades al futbol des de fa temps immemorial, la qual cosa genera a vegades escàndols amb diners pel mig protagonitzats per jugadors i clubs, i també altres esports, com el bàsquet. S'ha publicat fa pocs dies que la NBA està investigant el jugador dels Toronto Raptors, Hunter Porter, per irregularitats en el seu rendiment vinculades a una trama d'apostes. Unes actuacions seves estan sota sospita en referència als seus triples. És un líder en aquesta distància i en un partit clau no en va llançar cap. I en un altre en va intentar només un abans de demanar el canvi perquè deia que no hi veia bé. El cert és que alguns apostadors van registrar guanys extraordinaris en aquests dos partits per apostar que Porter no arribaria als seus registres habituals. En resum, que l'esport s'associï amb les apostes és un seriós problema. I no cal dir que, per altra banda, la facilitat per jugar online és una porta oberta a la ludopatia. Tot i que aquest perill, les apostes esportives per internet assequibles tant a adults com a adolescents, dona per a molt i en podem parlar un altre dia. Fins al cap de setmana que ve, correu o corrinyeu molt.
Doncs com sempre, fer-li cas al Miquel Pucurull. I Gemma, la setmana que ve més. Moltes gràcies.
Gràcies, adeu.
23 minuts i les 8. Cursa de Moto2 en marxa, menys de 8 voltes perquè s'acabi. Quim?
Continua manant Sergio García, ja té un segon i mig de marge sobre Joe Roberts. Continua també tercer Denis Fotge i Fermín Aldeguer Jasquar. Ha tingut un duel molt aferrissat amb Alonso López. Són companys d'equip a l'Espida Bosco Oscuro i déu-n'hi-do com li ha posat difícil Alonso López a Fermín Aldeguer superar-lo per situar-se en quarta posició. Sembla que és el que té més ritme. Veurem si és capaç d'arribar a les posicions de podi o fins i tot a Sergio García, que sembla que té el primer triomf a Moto2 ben encarrilat. Aaron Canet, que tenia la pol, és sisè. Jeremy Alcoba, novè, el millor dels catalans en lluita amb el gironí Albert Arenas.
Novetats en l'Atlètic de Bilbao, Villarreal, Molló.
Queden 10 al Villarreal, 3 de la segona part, Atlètic Club 0, Villarreal 0. Els de Marcelino queden amb 10 per l'expulsió de Comesaña. Dues grogues, la segona per una trepitjada que per mi no és groga mai de la vida de Santi Comesaña a Beñat Prados. Per tant, ara amb superioritat numèrica l'Atlètic Club, Atlètic Club 0, Villarreal 0, si això que ves així, recordo, el Girona amb 8 punts de marge sobre la zona Champions.
Com tenim el partit de la penya, Albert?
Doncs inicia tercer quart per oblidar amb un parcial d'11-1 del Real Madrid, que ja ha capgirat el marcador, 51-48 a 6 minuts 42 segons per arribar al final del tercer quart. S'ha fet mal Shannon Evans, marxava molt adolit cap a la banqueta, no sé exactament si ha rebut un cop, ha caigut malament, sigui com sigui, estarem pendents de l'estat de físic del jugador de la penya. Ara nota fàcil Tavares, es maixa la bola, 53-48, més 5 pel Real Madrid.
A segona, Burgos 1, Racing 1 i Saragossa 0, ell 0, l'inici de la segona part, i a Primera Federació, a punt d'arribar al descans, a 5 minuts pel descans, perd el Barça Atlètic 2-0 al camp de l'Unionistes. Pausa i una mica de rugbi al Superesports.
Superesports amb Xavi Puig.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Eh? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada... L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con cámara de visión trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo. Saludos cordiales.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Superesports amb Xavi Puig.
I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams.
17 i les 8, Superesports a RAC1 fins a les 11 amb la penya empatant a 56 a la pista del Madrid, amb l'Atlètic Club que empata 0 contra el Villarreal. Si això acabés així, el Girona quedaria amb 8 punts de marge sobre el cinquè classificat en aquesta lliga de primera, i la cursa de Moto2 com la tenim a Austin. Quim?
Menys de 5 pel final, es redueix una mica l'avantatge de Sergio García Dols, ara és un segon i mig sobre Joe Roberts, el tercer ja és Fermín Aldeguer trepitjant els talons ja a Roberts per posar-se segon. No crec que tingui ritme per arribar a García, però això encara no està tot dat i beneït. Els catalans vuitè, Jeremy Alcoba, desè Albert Arenas, entremig de tots dos el valencià d'Aaron Canet, i tenim Xavi Artigas 23è.
Francesc Gómez, hola, bona tarda.
Hola Xavi, bona tarda.
Avui s'ha tancat la segona fase de la Lliga Masculina de Rugby, tant el grup A com el grup B, i en aquest el Barça, mala notícia perquè encara no pot dir que està salvat, Francesc.
Exactament, el Barça ha perdut avui a Ordizia 21-6, necessitava el Barça sumar només un punt. Sumant un punt s'estalviava jugar aquesta promoció que li tocarà jugar, perquè ha acabat penúltim a causa de la victòria del Pozuelo al camp del Belenos. El Pozuelo ha empatat a punts amb el Barça. Com que el primer criteri de desempat, que són les victòries totals, era favorable al Pozuelo, que n'ha guanyat 6 i el Barça 5, el Barça ha acabat penúltim i, per tant, li tocarà jugar una promoció de descens contra el segon classificat de la segona divisió, que no se sabrà fins al 12 de maig. I aquesta final es jugarà a partit únic en un camp neutral el cap de setmana del 25 de maig.
25 de maig, avui som 14 d'abril, és a dir, d'aquí un mes i 11 dies es jugarà el Barça al continuar o no a la màxima divisió del rugbi estatal. Mira, podem saludar l'entrenador del Barça, el Santi Monteagudo. Hola Santi, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estan?
Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos al Superesports. Suposo que és un cop, no? És una gerra d'aigua freda la conseqüència de la derrota avui al camp de l'Ordizia.
Sí, la verdad que es una derrota que no la esperábamos. Estaba en las posibilidades. Esto es un juego y bueno, digamos con confianza, el grupo está muy bien. Así que bueno, ahora a seguir para adelante y a esperar el partido que viene, que todavía falta y medio.
Sí, falta molt. Ara parlem del que falta i de què es fa faltant tant, no?, amb la plantilla. En aquesta segona fase, què li ha faltat a l'equip, Santi? També hi ha hagut moltes lesions per aquí al mig, no? Què li ha faltat al Barça?
Mira, el Barça tuvimos muchas bajas por lesiones. Obviamente eso en un plantel corto lo afecta bastante. Y bueno, recién ahora este último partido pudimos recuperar algunos, fueron bajas otros como Pablo Pérez, pero bueno, para lo que queda esperemos poder recuperar a todos y por única vez en la temporada tener el plantel completo. Fuimos irregulares en la parte de la estrategia. Planteábamos un juego y no lo pudimos llevar a cabo. Esto habla de que es un plantel joven, es algo positivo porque jugamos con chicos del club, con chicos de la cantera y que están creciendo y que tuvieron un montón de rodaje esta temporada y que es la verdad lo que buscamos, que se afiancen en primera división. Así que por un lado estamos contentos por la temporada y porque los chicos crecieron, pero por otro creo que, bueno, no sé si ha gustado estar más tranquilos y bueno, no se dio, pero estamos con confianza para enfrentar lo que queda.
De fet, Francesc, intuïa que la temporada del Barça seria complicada, no?, perquè el pressupost també es va reduir de manera important.
Exactament, a finals de la temporada passada, en pretemporada que es diu, se li va reduir el pressupost al Barça. No és oficial perquè no s'han donat números, però es parla d'un 80% del pressupost reduït. De fet, és el centenari del Barça aquest any, i els rumors eren que la junta directiva el que volia era no eliminar la secció de rugby, però sí que deixés de ser semiamater, semiprofessional com és, i que jugués només a lligues catalanes. Es va salvar per part de la directiva de rugbi del Barça i se'ls ha mantingut, però clar, amb un 80% reduït. I jo, aquí no, que jo he posat, dic, al Barça se li ha escapat per molt poc el miracle, perquè és gairebé un miracle. A l'inici de temporada es parlava que el Barça patiria molt, i el Barça no només ha jugat bastant bé a rugbi, sinó que li ha anat de molt poquet salvar-se, perquè els 3 partits que ha perdut en aquest 4 partits que ha perdut aquesta segona volta, 3 d'ells els ha perdut per només 4 punts. Això, Santi, no sé com afecta a la moral d'un equip perdre per tan poc contra els rivals directes.
yo creo que hoy fue un partido que perdimos bien. Los otros dos partidos los perdimos en el minuto 51 con Pozuelo el partido anterior, con 11 minutos de tiempo adicional, que en el rugby la verdad que no se ve. Y el anterior lo mismo con Abelles. En el minuto 40 íbamos ganando y por un error de un joven, que está totalmente permitido, porque es un joven y está aprendiendo. Pero bueno, se nos fue de las manos y no pudimos traer la victoria. Así que la moral del equipo está bien, porque son jóvenes. El mensaje es que estamos creciendo y que estamos tratando de darles armas a los chicos para que afronten este tipo de situaciones. Ahora, ahí están, la verdad.
Digas, perdona, Santi.
No, que están bien. Los estamos cuidando, los estamos tratando de que no se vayan abajo de moral, mirándoles que son jóvenes y que esta es una etapa de crecimiento.
Doncs anava a preguntar què es fa ara amb l'equip a 14 d'abril fins al 25 de maig, que jugarà aquest partit de cara o creu per salvar la categoria.
Bueno, sí, a ver, daremos descanso porque hay muchos jugadores golpeados que llegaron como pudieron. La verdad que el sacrificio que hacen los jugadores es enorme, los jóvenes porque son jóvenes y los no tan jóvenes porque trabajan. Nuestra realidad es muy distinta a lo de los otros equipos, que incluso hasta Belenos, que descendió, tienen un plantel en un 70-80% profesional, que entrenan doble turno en campo completo con situaciones favorables. Nosotros, los chicos llegan de trabajar a las 8 y tenemos medio campo de fútbol para entrenar hasta las 11 de la noche. Hay chicos que se levantan a las 4, 4:30 para ir a trabajar, y la verdad que es realmente es admirable el esfuerzo que hacen los chicos por estar y por defender los colores del Barça. Pero bueno, lo que haremos será que descansen y después encarar. No podemos analizar rival porque todavía no lo tenemos. Iremos analizando un poco todos, pero nos vamos a enfocar en nosotros, en nuestro juego, en nuestro desarrollo, en hacer las cosas simples bien, para que una vez que tengan una buena base de destrezas, los chicos puedan ejecutar un sistema tal vez un poco más complicado. Pero estamos enfocados en que se desarrollen ellos y hacer las cosas simples bien. Iremos por ese lado.
Hi ha possibles rivals, ara de seguida els comentem. Entrem a l'última volta del Gran Premi de Moto2 a Austin. Quim.
Sí, i sembla que ho té fet Sergio García Dols, malgrat que Joe Roberts, que corre a casa, és dels Estats Units, està donant-ho tot per intentar atrapar el cap de cursa. Un segon i dues dècimes, massa per una sola volta, si García no comet una errada. El tercer és Fermín Aldeguer, que ha tingut també un bon duel amb Roberts. I els catalans, 8è, Alcoba, 12è, Arenas, 23è, Artigas.
Com tenim la penya, Albert?
Doncs al final del tercer quart, perdent de 3, Real Madrid 68, Joventut 65, evidentment tot obert de cara als darrers 10 minuts.
O sigui, rivals del Barça francès en aquest playoff.
Doncs avui també s'ha jugat l'última jornada de la Divisió d'Honor B, de la Liga Élite, que es diu, de la segona volta, i ha guanyat l'Industriales, i han quedat segons el València, tercer el Club de Rugby La Vila, i quart el Liceo francès. S'ha quedat per molt poquet fora el Club de Rugby Sant Cugat, que si guanyava avui el partit a Bilbao s'hagués classificat fins a segon, és a dir, que el Sant Cugat jo crec que avui ha deixat escapar una oportunitat important, perquè de fet ha perdut el camp del penúltim, però vaja, els possibles rivals que pel Barça són els madrilenys Industriales i Liceo francès, i el València, el Club de Rugby La Vila. Els equips de la Divisió d'Honor B no volien jugar contra l'Industriales, és a dir, és el clar favorit, però els altres equips també són perillosos. No sé, Santi, si els coneixes, si tens algun favorit o si simplement et centres amb el vostre equip.
No, la verdad que sé que Industriales es el equipo más fuerte. En caso de que asciendan directo, jugaremos contra el segundo, y si toca Industriales, que toque Industriales. Como digo, es yo creo que es parejo, los primeros cuatro están parejos, incluso el San Cugat se ganaron entre todos, el Liceo Francés venía primero hasta hace poco, se ganaron entre todos, con lo cual el nivel es parejo, el que toque estará bien para nosotros porque jugaremos con las mismas ganas, así que no sé, que Industriales es el más fuerte y si no nos toca mejor, pero bueno, si toca Industriales que sea en ellos.
Santi Monteagudo, entrenador del Barça, moltes gràcies, acabi d'anar bé el viatge de tornada.
Muchas gracias, gracias, y bueno, estamos hablando. Gracias.
L'entrenador del Barça de rugbi després d'aquesta derrota 21-6 al camp de l'Ordizia, que el condemna a jugar aquest playoff per la permanència d'aquí a un mes i mig gairebé. S'acaba ara sí la cursa de Moto2. Quim.
Bandera de quadres pel pilot de Borriana, Sergio García Dols, que aconsegueix així la seva primera victòria a Moto2 amb menys de mig segon de marge sobre Joe Roberts. N'havia tingut gairebé 3 al final, però ha estat suficient. Tercer ha estat el murcià Fermín Aldeguer, quart el madrileny Alonso López, Jeremy Alcoba, 8è, el millor dels catalans, Albert Arenas, ha acabat 12è, i Xavi Artigas, 25è.
A les 9, la cursa de MotoGP, que viurem aquí al Superesports amb el Quim Salvador. Fins ara, Quim.
Fins ara.
La Santboiana també ha tancat la primera fase amb derrota, 13-37 a casa, el Valdiri Aleu contra el Salvador.
Sí, quarta derrota consecutiva de la Santboiana en aquesta segona volta, només va guanyar el primer partit al conjunt de Sergi Guerrero, i acaba última d'aquest grup de dalt, acaba en sisena posició. Si hagués guanyat avui, hagués pogut acabar quarta, per tant, jugaria els quarts de final com a el Valdiri Aleu, però no ha sigut així. De fet, el Salvador és el que ha acabat quart, i la Santboiana, en aquesta sisena posició, li toca jugar contra el Ciencias Sevilla.
A Sevilla.
A Sevilla. Però, oh sorpresa, el rugby espanyol sempre ens regala material als periodistes, Xavi. No hi ha més tranquil en el rugby espanyol. Ha passat que els jugadors del Ciencias tenien un partit avui contra el BRAC a Valladolid i no s'han presentat al partit perquè fa 3 mesos que no cobren. Fa 3 mesos que no cobren. I el Ciencias va fer un comunicat abans d'ahir explicant que els jugadors no es presentarien per aquest motiu i que el motiu dels impagaments és que el principal patrocinador, que era, és una empresa que es diu Enersight, que de fet abans es deia, fa 4 mesos el club es deia Ciencias de Sevilla, Enersight, i ara es diu Ciencias de Sevilla.
Amb raó.
Pel que sigui, per lo que sea. Doncs l'Enersight no paga i a l'Ajuntament de Sevilla el Ciencias diu que no li està donant l'ajuda que els havia promès.
A veure, els quarts quan són?
La setmana que ve.
Ostres. Que tenim un problema.
Sí, de fet, els jugadors...
Ja el vam tenir l'any passat, recordo, no?, amb tot el rol de l'Alcobendas, que també, jo crec, que en l'època de play-off també no se sabia si l'acabaria jugant o no l'acabaria jugant per la sanció que arrossegava pel tema de la selecció espanyola i de la nacionalitat falsa d'un jugador, no?
I fa 2 temporades un club que es deia Vasco, es deia, perquè ja no es diu, Vasco, també va haver de renunciar a la divisió d'honor perquè no tenia calés i el van sancionar, el van baixar a tercera regional. És un problema recurrent a la divisió d'honor de rugby, perquè s'ha volgut fer un pas de pagar uns jugadors quan la demanda encara no existeix i, per tant, la mateixa bombolla que existeix en els altres esports, doncs molt més magnificada, evidentment, en esports com el futbol, però està passant al rugby també, que s'estan extraient uns xecs que la realitat no pot pagar.
Doncs pendents, no? De si s'acaba jugant o no, perquè, clar, si no presenta el Ciencias, entenc que la Santboiana passa ronda, o no?
Sí, sí, totalment. És més, no només passa ronda, sinó que el Ciencias se l'expulsa de la competició, perquè ja ha tingut una incompareixença i el reglament diu que si tens 2 incompareixències perds la categoria automàticament. Clar, el que passa que el pols dels jugadors del Ciencias és una mica a l'aire, perquè el que no està pagant no és... Sí que no és el club, però el club, els únics diners que té són del patrocinador i de l'Ajuntament, per tant no sé jo si el senyor José María Enersight li importa molt que els jugadors del Ciencias no vulguin jugar un partit.
Doncs Ciencias Santboiana, en principi, la setmana que ve. Quins són els altres 3 creuaments de quarts de final?
I els altres són el líder, el Burgos, que jugarà contra les Abelles, el segon, el BRAC, contra el Cisneros 7è, i l'últim és el quart contra 5è, que és el Club de Rugby El Salvador contra l'Alcobendas.
Hi ha hagut gol o no hi ha hagut gol a Sant Mamés, Mollom?
Juraria que encara s'està revisant per un possible fora de joc, sí, sí, de Guruceta, que és qui fa la passada a Sancet, que marca un golaç amb l'exterior del peu. Atlètic Club 1, Villarreal 0, òbviament, els de Valverde aprofitant la superioritat numèrica després de l'expulsió per doble groga de Santi Comesaña. Som al 22 de la segona part. Jo diria que el gol ha pujat al marcador, no?
No, estan
mirant, no, encara hi ha
estem
en ella, la finestra, sí, del bar,
la càmera de bar.
Atlètic Club 1, Villarreal 0, gol. El dona quadra Fernández, per tant, atenció, això es comença a ajustar. El Girona li treu 4 punts al quart, l'Atlètic de Madrid 6 punts, l'Atlètic Club al 5è classificat.
S'han fet golejador i amb 10 al Villarreal, per tant sí que fa pinta que l'Atlètic Club podria acabar de lligar aquests 3 punts. En aquest partit de la Santboiana d'aquest migdia s'ha retut homenatge a Afa Tauli, Francesc.
Un mite, una llegenda, segurament el millor jugador de l'època moderna, de la època moderna, vull dir, des de que s'ha començat a, que alguns jugadors han començat a cobrar els últims 15 anys, el millor jugador és a Fatauli, sens dubte, i de la història de la Divisió d'Honor, segurament també perquè el millor rugby s'ha vist els últims 15 anys. És una mica injust comparat a èpoques, perquè no té res a veure, abans el carnisser, tot el gimnàs que feia era no? Per jugar, era tallar la carn, i ara en canvi doncs, van al gimnàs, es preparen, etcètera, etcètera.
Una mica més d'infraestructura.
Hi ha una mica més d'infraestructura, més enllà de moure els pernils amunt i avall, i per tant, però sí, però a Fatauli, per qualitat, per història i per incidència que ha tingut la Sant Boiana, doncs és un dels millors. S'ha retirat obligatòriament per una lesió a l'espatlla. És a dir, fa 15 mesos, que fa molt temps ja. Es va lesionar en un partit a València contra les Abelles, es va trencar l'ombro per l'espatlla per varis llocs, que és la complicació que ha tingut aquesta recuperació, i els metges li han dit, si vols jugar, juga, però anirà molt en detriment de la teva salut a llarg termini, i ha decidit que ja n'hi havia prou, penja les botes...
12 temporades, eh?
12 temporades a Sant Boi, sí, sí. De fet, està casat amb una catalana de Sant Boi, té el seu fill des d'aquí, vull dir que ha relat, a Fatauli ha tingut l'oportunitat, ha tingut diverses oportunitats, de fet, d'anar a jugar a millors lligues, a lligues bones, de molt bon nivell a França, i sempre ha dit que no, que ell, més enllà del rugbi, la seva vida era aquí, i l'ha volgut fer aquí, i els seus números, parlant per si sols, ha jugat 204 partits a la Divisió d'Honor, i ha fet 121 assajos. Això el col·loca com a tercer històric a la Divisió d'Honor, per darrere de l'Albert Malo, que és el número 1, és el
referent del rugby català, no?
Absolutament, i d'Ivan Criado, que és l'Albert Malo del rugby salvador.